Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Maria Gisbert. El Comitè Científic Assessor per a la Covid-19 de la Generalitat recomana ampliar l'ús del passaport Covid a cinemes i teatres davant l'escalada de contagis i l'increment de la pressió assistencial. Salut admet que hi ha preocupació per l'augment de pacients a les UCIs, que s'han incrementat de 34 l'última setmana i ja són 127. Això sí, des del departament constaten que la pitjor part ara mateix l'estan patint els ambulatoris, que només ahir van haver d'atendre més de 9.000 visites per casos de Covid-19. Paral·lelament, des d'Europa, la directora de l'Agència de Salut Pública de la Unió Europea, Andrea Mon, ha recomanat la tercera dosi de la vacuna per a tots els adults, donant prioritat, això sí, als majors de 40 anys. Es tracta d'una recomanació i no és vinculant pels governs, però són criteris que s'utilitzen a l'hora de prendre decisions. De fet, s'espera que la Comissió Europea tingui en compte aquest consell, que es podria debatre a finals d'aquesta setmana justament amb els possibles canvis de l'ús del certificat Covid. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per maltractament a la parella aquest dilluns al matí a Mataró. Tot i que ja es troba en llibertat amb càrrecs, el jutge ha dictat un ordre d'allunyament i incomunicació de la seva parella i el cas continua obert. Clara Sánchez, Mataró Audiovisual.
Un home ha estat detingut per maltractament en l'àmbit de la llar aquest dilluns al matí a Mataró. La detenció es va produir en el marc d'una discussió de parella que va tenir lloc al mig del carrer als voltants de les 8 del matí a la Ronda Cerdanya amb carrer Burriac, al barri de Cerdanyola. Segons ha pogut saber Mataró Ràdio, una persona que hauria presenciat com la noia va sortir al carrer demanant ajuda hauria alertat els Mossos d'Esquadra que van efectuar la detenció. L'home ha passat a disposició judicial aquest dimarts al matí. S'ha acordat ordre de protecció per la dona que implica allunyament i incomunicació per part del detingut. L'home ha quedat en llibertat, però la causa es troba oberta per maltractament.
I pel que fa al temporal, l'Ajuntament de Santa Bàrbara al Montsià construirà unes bases de contenció per evitar les barrancades que es van produir ahir. El projecte s'ha tornat a reactivar després de la darrera barrancada que va deixar més de 160 litres de pluja al municipi. Tere Ginela, Plana Ràdio.
Les recents afectacions pel temporal de pluges que ahir van afectar les Terres de l'Ebre i més concret a Santa Bàrbara han tornat a posar damunt la taula la importància de tirar endavant projectes per retenir la pluja. Un d'aquests projectes és la creació d'unes bases de contenció que, segons l'alcalde, són prioritaris per retenir aquestes avingudes cada cop més freqüents. Antoni Olles.
Convertir la bassa, que estaria buida tot l'any, estaria buida fins que baixés la barrancada i allò s'aniria omplint i retendria tota l'avinguda d'aigua, durant una hora, dues hores, penso que tindrien una capacitat de 10.000 metres cúbics, i això és molta aigua, i faria una mica d'aturador de la barrancada.
I és que els temporals de pluja cada cop més freqüents han tornat a posar el projecte damunt la taula per evitar afectacions com les que ahir van patir al municipi de l'interior del Montsià.
Doncs la inestabilitat anirà a la baixa durant les pròximes hores, però entre aquesta nit i demà al matí seguiran apareixent ruixats, sobretot a prop del mar, i a més una potent entrada d'aire fred marcarà el cap de setmana. Aquesta darrera nit els bombers han rebut només 14 avisos amb un total acumulat de prop de 400. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs plou i s'ha fet de nit a la zona central, també plou a la zona de la Selva, al Maresme, a les Terres de l'Ebre, plou als Empordans, plou al Baix Llobregat i bàsicament només la zona de Tarragona i la part nord de la ciutat de Barcelona són les que a hores d'ara no registren precipitació. En parlarem de la pluja, de les seves conseqüències avui aquí al Far. Bona tarda a tots i benvinguts. Arrenquem aquest programa que fins les 6 us acompanya. Amb en David Valverde i en Juanjo López, l'Andrés Tejedera, el Xavi Llambric, la Laia Olta, l'Ivan Fernández, l'Emili Pacheco, Josep Lluís Vidal, Cristina Cantó, Isabel González Álvarez i qui us parla, Josep Maria Cano. Fins les 6, benvinguts.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
coses a explicar i algunes estan duent a terme des d'ara mateix, a partir d'avui i al llarg dels propers dies. Ports romans, arqueologia dels sistemes portuaris, és el títol del 5è Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic, Tàrraco Bienal, que té lloc a Tarragona des d'avui mateix i fins aquest proper dissabte. En té totes les dades l'Andrés Tejedera. Andrés.
Doncs sí, una vintena d'investigadors i especialistes de diferents centres de recerca europeus participaran a les sessions, que estaran obertes al públic en general. El congrés s'havia de celebrar el novembre de l'any passat, però es va ajornar pels motius que ja tots sabem, per la pandèmia. Enguany es recupera sota l'organització de la URB i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, i coincideix també amb la data de declaració de Tàrrega com a conjunt patrimoni mundial de la UNESCO, que és el pròxim 30 de novembre, però enguany en concret s'estudiarà l'organització dels grans ports romans i així com les rutes marítimes. Per aquest motiu estem en companyia del codirector del certamen, Joaquín Ruiz Arbuló. Joaquín, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Avui dimecres que comencen ja aquests actes d'aquesta Tàrraco Bienal, no?
Sí, aquesta tarda tenim l'acte de presentació d'alguna forma al congrés. Sempre en aquests congressos, ja portem el 5è, portem ja 10 anys de reunions científiques, sempre procurem que hi hagi una conferència oberta a la ciutat, perquè a la nostra ciutat hi ha un gran interès per tots els temes de patrimoni, i d'aquesta forma podem, diguem, compartir les qüestions pròpiament científiques amb que els nostres conciutadans sàpiguen en què estem treballant i com ho fem.
Com serà tot aquest certamen? Com es desenvoluparà durant aquests dies?
Doncs bé, espero que bé. Avui que estem amb aquests temporals que són part de la nostra història, jo als companys que venen de fora les havia vengut una idea de Tarragona, sol, un clima meravellós, que era el que teníem fa 5 dies, però bé, també és veritat que aquests temporals, repeteixo, són part de lo que ja coneixem. Esperem que pari de ploure, que pari aquest vent i que torni a sortir el sol. Són companys que venen de treballar en ciutats com la nostra, ciutats portuàries, en què en totes les costes del Mediterrani ens han creat aquest mar comú que és el nostre, aquesta gran plataforma d'intercanvis en el qual podem veure com la Tarragona contemporània, que s'explica la seva indústria, la seva situació social, s'explica exclusivament per la presència del port. Si no tinguéssim el port, Tarragona seria un llogaret i molt diferent, o pitjor, això depèn ja de cadascú, però no tindria res a veure amb la Tarragona, la nostra Tarragona actual. Doncs el mateix ja passava fa 2.000 anys i per això estudiem com era la nostra antiguitat, per veure per què nosaltres avui en dia som com som.
Com seria Tarragona en època romana sense aquest port, Joaquín?
Bueno, sense aquest port no hauria existit, seria un llogaret ibèric més com altres, però va ser precisament la presència d'aquest port, ben situats per les rutes marítimes, ben situat també per avançar per l'estret de la Riba cap a la plana de Lleida i cap a entrar cap a l'interior, cap a la vall de l'Ebre avançada i des d'allí en totes direccions per la península. Aquesta va ser la raó per la qual els romans varen decidir situar aquí una ciutat que després arribaria a ser la capital provincial d'una gran província, la Hispània propera, la Hispània interior, que abarcava quasi tres quartes parts de la península ibèrica, juntament amb la Bètica i la Lusitània, però que va tindre el segon nom de la Hispània tarraconense.
Imagino que els romans miraven com era la costa, no?, una miqueta per poder instal·lar el seu port. Ara parlava de Cartagena. No sé si a Cartagena era més fàcil fer un port que aquí a Tarragona.
Bueno, és que Cartagena era un port, i Tàrraco no, m'explico. Quan tu arribes a Cartagena, avui en dia el primer que veus és una bahia, una enorme bahia molt protegida per les muntanyes, amb una entrada. Clar, allò era un port natural on tu podies, igual que passa pues, quan vas a Menorca, no?, i veus Ciutadella i Mahó. Mahó, sobretot, és aquella mateixa idea de quins llocs. Són ports naturals increïbles. Aquí no, aquí tenim que reconèixer que a Tarragona no tenim cap port natural. Tenim aquesta colina on la que vivim ara, tenim la gran bahia que arriba fins al cap de Salou, però, diguem, el no tindre aquestes grans condicions, perquè no hi ha cap lloc a la costa de Catalunya o de València on podem buscar algo semblant a la bahia de Cartagena, això és únic a tota la costa mediterrània hispana, però en canvi sí que teníem, com deia abans, aquesta bona situació respecte a les rutes marítimes per Itàlia, partir per el Golfo de Gènova o per Bonifaci, que és aquest pas que queda entre les illes de Còrsega i Cerdanya, i també des d'aquí aquesta possibilitat d'entrar a l'interior. És a dir, que va ser més un tema de geopolítica que no pròpiament de capacitat de com era la costa. Però per això els romans tenien tecnologia. Que no tenien un bon port, cap problema, lo van construir. Van fer un gran moll aguantat sobre pilars, una obra magnífica, i ja tens el port construït. Aquesta era la, si algo tenien els romans era aquesta capacitat transformadora del paisatge, que bueno, és que els explica per què les seves obres encara estan continuen.
Un port que m'imagino que no té res a veure amb el que tenim ara, eh? Un port tan gran, amb
evidentment, tenim que pensar que nosaltres ara tenim un port estrany, perquè tu quan baixes al port de Tarragona no veus pràcticament res, perquè veus la dàrsena de tota la vida, ara són iates de lujo, després, clar, tota la part gasística la tens ja més separada, la part de carbó ara també ha canviat, tenim els cotxes, tota aquesta arribada i sortida de cotxes tremenda, i tot el tràfic dels productes inflamables, no? Tot aquest tràfic d'indústria química i de la refineria, lo tenim en aquest pantalà ja fora de la ciutat, que és necessari perquè no hi ha accidents, que és el gran problema d'aquests grans vaixells amb productes tòxics, no? Però tenim que pensar que a l'època romana era ben bé algo semblant, repeteixo, amb dimensions romanes, però els grans vaixells d'època romana no tenien res a envejar, excepte que eren naus a vela, a les grans naus actuals. Eren, en alguns casos eren enormes vaixells de proporcions gigantines capaços de transportar, per exemple, milers d'àmfores d'oli, de vi, de salaons, d'una extrema a l'altra del Mediterrani, en viatges de milers de milles.
Això també amb una connexió amb la capital de l'imperi, no? També teníem una ruta directa, no?
Una ruta directa. Plini, per exemple, quan es parla del Mediterrani i de les rutes marítimes, es diu que el viatge de Roma a Tàrraco era de 4 dies, és a dir, que ja tenies, quasi podies calcular en uns desplaçaments el que triaries, evidentment, en bones condicions climàtiques, en un temps normal, per anar d'un lloc a l'altre del Mediterrani. I en concret, aquesta era la utilitat de Tàrraco. Per exemple, tenim els biògrafs de l'emperador August, es deia que quan ell encara era jovenet, la seva mare li va enviar a que anés a veure el seu tiet Juli César, que estava fent la guerra civil aquí a Munda, i Munda està a baix, al cantó d'Hispalis, en la Bètica. Doncs bé, ens diu els seus biògrafs que el que va fer va ser agafar el més hàbil dels seus i més fort dels seus esclaus, només un, i va, des de Roma, va vindre a Tàrraco, aquí va preguntar on era Juli César, se lo van dir, és a dir, que aquí d'alguna forma podeu imaginar que ja en aquests moments de la finals de la República aquí se sabia tot, una característica portuària, arriba un vaixell, porta no només mercaderies, també notícies, tot això se va creant aquesta xarxa, i des d'aquí de Tàrraco, el jove Octavi va anar fins a la Bètica, on va trobar el seu tiet avi, que poc després lo va anomenar fill seu, és a dir, que diguem que Tàrraco també, amb la història de l'imperi, té aquest paper d'haver sigut part d'aquests primers viatges del jove Octavi fins després convertir-se en el heredero universal de Juli César, en el seu fill i, per tant, en el següent emperador de Roma després el primer emperador després de la mort assassinat de Juli César.
Connexió amb Roma, importantíssima. No sé si també des de l'antiga Tàrraco, des del port de Tàrraco, teníem connexió també en altres ports de Catalunya. No sé, ara penso en Empúries.
Sí, sí, per suposat. Això ja existia abans. Els grecs d'Empúries, d'alguna forma, són realment els nostres introductors al món clàssic, no? Arriben els foceus, arriben també els fenicis, que ja estaven al sud de la península ibèrica, a la costa de Màlaga, fonen al segle VIII a Eivissa, la illa d'Eivissa, la ciutat d'Aivoshim, i des d'Empúries i des d'Eivoshim, fenicis i grecs coincideixen a la costa, la nostra costa daurada i a l'Ebre, buscant productes per comerciar, per col·locar les seves ànfores binàries, les vaixelles, les joies, buscaven sobretot productes metal·lúrgics. Els grecs ja l'havien trobat amb les serres mineres que estan al cantó de l'Alt i del Baix Empordà, tota la part de la selva, sobretot, on hi ha mines. Fins fa poc hi havia encara en funcionament mines de plom i de plata, també als Pirineus, però aquí també tenim aquests recursos metal·lúrgics al Priorat. Les mines de Bellmunt, de plom i plata, han estat en funcionament fins fa 4 dies. Per tant, això és la búsqueda d'aquests recursos la que ens situa en aquesta nova, diguem, vessant internacional.
Tots aquests temes de ports romans que trobarem en aquest 5è Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic, ports romans, arqueologia dels sistemes portuaris. A la presentació es va parlar que es volien posar en comú les últimes investigacions que s'havien fet. No sé si podem avançar alguna d'aquestes.
Sí, sí, perquè tenim que pensar que, a veure, nosaltres a Tarragona estem molt acostumats a l'arqueologia urbana, aquestes excavacions que de tant en tant passem pel carrer, ja estan aquí els arqueòlegs que estan fent, i això ho tenim que fer sempre que hi hagi remoció. estudios del terreno. Saben, por ejemplo, que el port romà no estaba on es ara, estaba més al interior, porque la terra va avançant, cada vegada que el francolí ha hagut una gran, com ara, ara el francolí, si anem a veure, el francolí baixa vermell, amb arbres, amb ramatges, tot aquest material que arrastra quan hi ha un gran temporal, tot això se va acumulant, i això fa que la costa vagi sempre avançant. El port romà estaria més a dintre, més o menys per la línia que ara tenim del carrer Reial, però tenim que pensar que aquests treballs d'arqueologia, tant de pesis, tant com l'excavació d'aquests vaixells que s'enfonsen, i després veiem els bussos, que són els arqueòlegs subaquàtics que van investigar aquests pesis. La notícia d'ahir, per exemple, era unes noves troballes que s'han fet en un pesi a les Illes Formigues, aquí al cantó davant de Palamós. Doncs bé, també tenim que pensar que aquests treballs s'han fet, per exemple, a Nàpols, quan varen fer fa pocs anys tota la nova línia del metro de Nàpols, doncs clar, han tingut que fer enormes excavacions on s'ha trobat el port antic de Nàpols amb troballes increïbles, més de 6 vaixells diferents enfonsats en diferents punts, milers i milers i milers, diguem, de tota la basura que se tirava al port en les càrregues i descàrregues, se te caigui una àmfora, doncs bueno, no baixaves a recollir-la, o sí, però se te quedava rota i quedava allà. Doncs totes aquestes troballes, a Nàpols, també a Narbona, també a diferents llocs, les posarem en conjunt, que per això fem aquest tipus de reunions, és a dir, els mateixos problemes, els mateixos desafiaments que tenim a la nostra coneixença de l'antiga Tàrraco i amb els treballs d'arqueologia urbana, ho estan fent altres companys a Nàpols, a Xipre, per suposat a Roma, a Narbona, on s'estan fent uns treballs increïbles en tota una zona de Port Lanàutic, que són una zona d'aiguamolls, de marè, on els molls romans estan sortint sencers, fent-se amb fusta, doncs trobes encara totes els arbres clavats amb tota la fusta, perquè a mitjans humits la fusta es conserva molt bé. Bé, són moltes i moltes les novetats que esperem poder disfrutar demà i demà passat.
Joaquim Ruiz d'Arbulo, el codirector del certamen de la Tàrraco Bienal, dedicada als ports romans, arqueologia dels sistemes portuaris. Moltes gràcies per l'atenció.
Un plaer, a vosaltres.
Connectem amb l'actualitat.
Un quart i tres minuts de 5 de la tarda, surt l'arc de Sant Martí a la zona del... Això vol dir que plou i que comença a sortir el sol. Ploure i molt va passar ahir a les Terres de l'Ebre. Vam parlar amb la gent d'Infosa de la barra del Trabucador. Doncs finalment aquesta barra resisteix l'embat del temporal amb pèrdues de sorra, però sense danys estructurals. Xavi.
Sí, així és. El temporal ha provocat microtrencaments i la pèrdua d'un gran volum de sorra de la barra del Trabucador, però no han acabat afectant la seva integritat estructural. Aquesta és la primera valoració que ha fet després del temporal d'este dimarts Infosa, l'empresa que explota les salines de la punta de la Banya. A l'espera de la millora del temps per iniciar els treballs de recuperació del pas per la barra del Trabucador, l'activitat a la planta es manté dia i nit. Els treballadors han pogut abandonar les instal·lacions en vehicles tot terreny. Els responsables d'Infosa admeten que l'episodi no es podrà equiparar a les conseqüències del Glòria o el Filomena. Amb tot això, avisen que la barra ha quedat en estos moments molt afeblida i han reiterat la necessitat de fer-hi aportacions externes de sorra.
I mentre tant, qui retorna a la normalitat és la ciutat de Tarragona, que a poc a poc va tornant a fer la vida normal, això sí, mirant al cel, Andrés.
Sí, perquè aquest dimecres encara plou mentre es quantifiquen els desperfectes de les fortes precipitacions de les últimes hores. A Tarragona ciutat es van registrar 40 incidents, la majoria lleus, hi va haver molts problemes de mobilitat, ara ja estan resolts la majoria. La pluja continua, però les previsions sí que indiquen que la pitjor part del temporal ja ha passat. La imatge que ens deixa és de zones inundades, especialment a la part baixa i al barri mariner del Serrallo. També, doncs, recordem que es van tancar els accessos a l'Escullera, a la platja de la Rabassada i alguns trams també de la Nacional 340. Les autoritats, però, continuen demanant evitar desplaçaments innecessaris mentre el temporal no marxi. L'estació meteorològica de Tarragona, recordem que va registrar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i ja portem acumulats 100 litres en tot aquest episodi. L'Ajuntament també manté activat el pla d'actuació municipal en fase d'alerta pel risc d'inundacions.
I la Cofradia de Pescadors de Palamós amplia fins a 12 les espècies etiquetades amb el codi QR de qualitat i traçabilitat. Cristina.
Fa poc més d'un any, dins del pla estratègic Palamós Peix, es va posar en marxa un nou projecte d'etiquetatge per identificar les espècies pesqueres de Palamós i la seva qualitat al llarg de tota la cadena de distribució. Fins al moment hi havia 9 espècies que s'etiquetaven amb un codi QR fixat amb una brida a la cua del peix, a través del qual es pot accedir a tota la informació de la traçabilitat de la captura, quin tipus d'espècie és, el dia que ha estat pescada, l'embarcació que l'ha capturat i fins i tot una recepta per cuinar-la. Ara s'han inclòs 3 espècies més, sumant un total de 12. Els peixos que tenen aquest etiquetatge a la Confraria de Pescadors de Palamós són el cap roig, el dèntol, el gall de Sant Pere, l'orada, el llobarro, el calet, el rom, el sarta imperial, el bonítol i les 3 noves incorporacions, que són el pagre, el lluç i el rap ros. Fins ara només s'aplicava a les captures fetes a mars menors, però com a novetat també s'utilitzarà el codi QR a les captures pescades amb embarcacions d'arrossegament sempre que compleixin amb els requisits de qualitat. Per poder tenir aquest etiquetatge de qualitat s'analitza la pell, els ulls, la ganya, la textura, la temperatura i el pes mínim.
I Calella i Malgrat el Maresme presenten 19 projectes per digitalitzar el sector de l'alimentació dels dos municipis de cara al 2022. Josep Lluís.
Sí, sí, es tracta d'un treball conjunt que porten a terme els ajuntaments d'aquestes dues poblacions i que pretén dotar de recursos els sectors de l'agricultura, l'alimentació i la restauració de Calella i Malgrat durant l'any vinent, 2022. Ara ha finalitzat la fase de diagnosi, de la qual han sortit aquestes 19 propostes que comentaves, que es van presentar la setmana passada en un acte a Calella. Totes elles giren entorn al màrqueting i la presència a internet, eines de gestió informatitzades i equipaments i eines tecnològiques que es vehicularan a través del programa Treball, Talent i Tecnologia. La previsió és que en els propers dies s'incorporin a aquest programa un centenar d'empreses d'aquests sectors que donen feina a unes 1.500 persones a Malgrat i Calella.
I se'ns fa la boca aigua. Pollastre de pota blava amb gamba de Vilanova. Representa Catalunya als Premis Europeus de Cuiners Joves 2021. Ivan.
Sí, el cuiner de Vilanova i la Geltrú, Eric Montes, està defensant avui dimecres la seva cuina a la gran final de Braga, Portugal, després d'haver guanyat la final catalana amb aquesta proposta gastronòmica, pollastre de pota blava amb gamba de Vilanova. Montes versionarà, per tant, un plat de la cuina tradicional catalana, típic de les festes majors al Penedès Garraf, i per una especial atenció en el producte de temporada i de proximitat. Un altre aspecte també que es posarà en valor avui serà el de la sostenibilitat durant tot el procés d'elaboració del plat. Eric Montes té 19 anys, és estudiant de primer any del cicle superior de direcció en cuina i avui Cano podria convertir-se també en el millor cuiner jove del continent.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
I avui mateix el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties, que són les sigles en anglès d'aquest centre, recomana administrar la tercera dosi de la vacuna contra la Covid a la població en general, especialment a les persones a partir dels 40 anys. Per tant, tercera dosi que haurem de rebre tots i que en alguns casos ja s'està subministrant. En parlem amb l'epidemiòleg en Joan Cailà. Joan, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Era d'esperar d'alguna manera això també, no?
Sí, però en tot cas voldria remarcar que hi ha gent que encara no té la primera dosi, no? Per tant, la prioritat seria que aquesta gent que encara no s'ha vacunat pues es vacunés, perquè queda molt clar que estan vacunats i arribes a agafar la Covid, la probabilitat de tenir problemes greus és mínima, no? Per tant, el que es veu a Catalunya, Espanya en general, és que sobretot entre la gent de 20 a 34 anys hi ha un 20% o més de gent que no està vacunada. Per tant, la prioritat número 1 seria aquesta, no? Prioritat número 2, crec que sí, podríem assenyalar tota aquella gent que ja té dues dosis i que és gran i que té, o que té algun problema de tipus d'immunodepressió, alguna malaltia que aconsella que es vacunin, no? Però bé, de fet, a Catalunya ja s'està vacunant sistemàticament els majors de 70 anys i em consta que ben aviat ja serà sistemàtic a partir de 60 i probablement, lògicament, anirem baixant.
He començat pels de 40, tu m'has fet aquesta nota al marge. Sé que és un col·lectiu que té molta reticència a vacunar-se perquè se senten joves i suposo que encara immunes a moltes malalties i del qual tu ens n'has parlat ja diverses vegades. És a dir, és preocupant aquest percentatge, per tant.
Sí, jo crec que haurien de veure estratègies a altres llocs que han anat molt bé, no? Per exemple, a França, que allà el col·lectiu d'inclús d'antivacunes és molt superior al que hi pugui haver aquí, els ha anat molt bé pues, el tema del passaport Covid. Li diuen el passe, diguem, de la Covid, no? Llavors, bueno, aquesta gent que té aquest passe, pues sí que pot anar a discoteques, pot anar a restaurants, etcètera, etcètera, no? I amb això han aconseguit que aquesta gent jove, i no tan jove, que era una mica reticent, s'anés vacunant, no? A Catalunya això ja s'està fent per les discoteques i, com veiem, aquesta setmana s'ha ampliat una mica més a altres llocs, no? Per tant, és una bona estratègia que, a més, s'hauria de, diguem, transportar a altres comunitats autònomes, no? Perquè, bueno, dintre d'Espanya sí que hi ha comunitats autònomes que estan pel passaport Covid i d'altres que no, però, bueno, convé augmentar la cobertura vacunal.
Ara sí, anem a aquesta gent de més de 40 anys. Vull donar per fet que la Unió Europea posa l'accent als majors de 40 anys perquè deu pensar que els majors de 60 o perquè els majors de 60 i 70 ja estan vacunats a la tercera dosi, és a dir, tenen pauta completa i activa.
Europa realment és molt complexa, no? Si veiem estadístiques que s'han publicat aquesta setmana, hi ha algun país que la cobertura vacunal és com del 30% només, i d'altres que el tenen inclús superior a Espanya, un 90% o alguna cosa així, no? I els que tenen només un 30%, doncs s'està veient que tenen una mortalitat impressionant, no? Llavors, tothom dona per sentat que més gran la persona és més prioritari, no? Per tant, com dèiem abans, com se segueix aquí, prioritat primer els majors de 70 anys i tots aquells que puguin tenir, encara que tinguin 30 anys, algun problema de salut greu, diguem, que aconselli que es vacunin, i després progressivament anar baixant. O sigui, sempre tindrà una mica més de probabilitat de complicacions en igualcions, pues, sempre pitjor el que tingui 40 anys si el comparem amb un de 30.
Les dades són dolentes des de fa ja un parell o tres de setmanes. Anem pujant i, a més, en els darrers dies hem pujat significativament en el nombre d'infectats, classes i cursos confinats, UCIs, la RT, i mentretant veiem com hi ha països com Àustria que confinen i idees que aquí finalment sembla que no s'aplicaran perquè el col·lectiu dels bars i restaurants s'hi ha posat fortament en contra de reduir els horaris a les 11 de la nit. Això ens recorda una onada. És que hi som ja?
Sí, recordem que fa dues, tres setmanes, inclús una mica més, que teníem només una incidència de 40 per 100.000 en 14 dies, no? Bueno, això ha anat augmentant, ara a Catalunya estem quatre vegades més, per tant, estem augmentant i bastant, no? O sigui, realment estem en aquesta sisena onada. Quan estàvem a 40, evidentment, l'ideal seria que haguéssim baixat quatre vegades, seria fantàstic que ara estiguéssim a 10 per 100.000, però en lloc de baixar 10 per 100.000 hem augmentat a 160 per 100.000 aproximadament, no? I estrictament està passant això a totes les comunitats autònomes i a tota l'Europa occidental i encara pitjor l'Europa oriental, no? Llavors, bueno, estem en una situació dolenta i l'OMS, recordem que ha calculat, està publicant aquests dies que en aquesta onada a Europa es podrien donar fins i tot 700.000 morts per la Covid. Per tant, estem en un moment de risc i hem d'anar molt en compte, sobretot si volem tenir un bon Nadal.
I aquí és on anava jo. D'aquí un parell de setmanes arriba el pont de la Puríssima, qui més qui menys s'està agafant pont, per cert, nosaltres treballem, els del Far, arriba les festes de Nadal, per tant, trobades familiars, sopars d'empresa, totes aquestes coses. I clar, la pregunta és, el context no és segur el més beneficiós?
No, veiem un problema des de la salut pública, i és que mitjans de comunicació en general, no dic tots, pues, han venut que la cobertura vacunal és molt bona i part de la població ha entès que, bueno, que això ja estava superat, no? Però estrictament, com anem veient, aquesta pandèmia és molt complicada, ens complica i complicarà molt la vida, en tenim per temps, i és probablement la més important pandèmia que hem tingut en 100 anys, no? Ens hauríem de remuntar a la pandèmia de grip espanyola del 1918 per trobar alguna cosa que inclús va ser pitjor, no? Per tant, hem de ser molt estrictes. O sigui, en aquest moment és importantíssim seguir utilitzant les mascaretes, tenir en compte la distància, compliment de quarantenes i d'aïllaments, i, bueno, el que deia, implementar el passaport Covid, no?
Xavi, com és que no els... A veure, parla.
És a dir, creu que és
no,
bona,
no sento pels cascos.
Perquè, com ha passat a França, obliga la gent a que es vacuni.
Obliga la gent a que es vacuni, i potser el que és més important, tots ens fa pensar que la Covid encara la tenim entre nosaltres. No? Llavors, bueno, probablement això fa recordar la importància d'utilitzar, a més a més, les mascaretes, la distància, el compliment de quarantenes, etcètera, no?
Hi ha una dada que deien, sortia als diaris l'altre dia, que diu que el 60 o el 64% de gent reinfectada té la pauta de vacunació completa. Lliga amb el que ens deia fa un moment. Anem tots molt confiats que la vacuna ens protegeix, i no és així perquè, entre altres coses, la vacuna perd efectivitat.
Sí, en el moment actual jo crec que hauríem de ser tots molt conscients de que tenim dues potes principals per lluitar contra la Covid, no? Una, les vacunes. Si ara no estéssim vacunats, pues, bueno, la mortalitat que tindríem seria com la que ara mateix està tenint algun país de l'Europa Oriental, no? Que la pauta de la cobertura vacunal és molt baixa, seria això un desastre. Si les vacunes estrictament a casa nostra han evitat molta mortalitat, molts ingressos a hospitals, a UCIs, etcètera, no? Però realment, pues, bueno, una pota dir que és aquesta, i l'altra, importantíssima, el que deia de mascaretes, distància, complir les mesures de prevenció i control, etcètera. Tinguem en algun país tipus Austràlia, Corea del Sur, en què sense vacunar la gent tenen una situació epidemiològica millor que la nostra, no? O sigui, el que convé molt és evitar la transmissió, perquè si tota la gent que està vacunada pues, resulta reinfectada, pues, bueno, alguns sí que presentarien problemes greus, i d'aquests alguns malauradament podrien morir malgrat que estiguin ben vacunats.
Avui hi hagia, no sé si ho coneix, lo de les coronafestes, s'està fent molt a Itàlia, a les regions del nord d'Itàlia, més que toquen a Àustria. Ara s'ha posat de moda que els joves se'n van a Àustria i fan això, les coronafestes. Festes amb una o dues persones positives, s'infecten tots, per tant, es passen quarantena i llavors, com que ja han passat la malaltia, tenen 6 mesos de... es pensen, o inicialment tenen 6 mesos d'immunitat sense haver-se vacunat. Això és d'imbècils, no?
Això, bueno, jo anava a dir, és una barbaritat, no? Aviam, el Covid no és una broma, eh? Vull dir, molta gent sí que ho pot passar d'una forma lleu, asimptomàtica inclús, però en el moment que una població pugui tenir 1.000 casos, doncs hi haurà un petit percentatge que tindrà complicacions, que haurà d'ingressar, i d'aquests alguns ingressaran a la UCI, i si en tenim molts que arriben a la UCI, doncs algun anirà malament i acabarà al cementiri, no? O sigui, aquesta estratègia podia ser vàlida fa molts anys, de fet s'havia fet servir pel sarampió, per exemple, no? Però clar, estem parlant del segle passat, quan no hi havia vacunes, etc. O sigui, avui en dia és molt temerari això, perquè algun pot anar malament.
Doncs em quedo amb la idea que ens transmetia ara fa una estona de distància de seguretat, mascareta, mans netes, evidentment pauta de vacunació completa, amb tercera dosi inclosa, i bé, mirar quines relacions socials establim al llarg de les properes setmanes per mirar de passar aquesta sisena onada amb la menor incidència possible. Joan, li agraeixo molt novament, com sempre, que ens hagi atès, i estem en contacte.
Gràcies. Recordar únicament que per Nadal falta exactament un mes i, bueno, la cosa actualment s'està complicant. Si seguim ascendint, pues, hi haurà més ingressos a UCI i, malauradament, alguna persona podrà morir.
Doncs tenim un mes per arreglar-ho. Moltíssimes gràcies, Joan.
Molt bé, a vosaltres.
Dos quarts i sis minuts de 5 de la tarda, seguim al Far i volem saludar per reflexionar sobre el que està passant i el que estem vivint. Bé, a l'apartat d'informació d'avui, a l'apartat d'informació d'ahir i, de fet, a tots els informatius generalistes i locals, ens ha tocat parlar d'aquest temporal, no? Aquesta situació de Dana, aquesta situació de gota freda que ha acabat afectant tota la zona costanera, que ens ha tingut molt preocupats de què passava amb la barra del trabucador i que ha afectat algunes infraestructures, passejos, alguna petita zona de port, i que ha posat de novament en relleu de que estem en una situació que, bueno, com dèiem ahir, el mar recupera allò que és seu o allò que ha estat seu en algun moment de la història. Com ens afecta tot això i sobretot quina incidència té? Ho volem parlar amb el nostre col·laborador i enginyer de Forest, l'Oriol Bassa. Oriol, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Una situació que comença a ser molt repetida en el temps i cada cop més repetida en el temps, no?
Sí, recurrent.
Exacte, sí, sí.
Sí. Això ja ho diuen les previsions de l'IPCC, la major part dels estudis que s'estan fent sobre el canvi climàtic, que aquests períodes de pluges intenses, sovintejats i amb sequeres, i algunes d'elles molt intenses, serà això que ens està portant al canvi climàtic. És aquesta mena de reacció que està fent el planeta Terra per intentar treure's de sobre tota la contaminació que els humans estem abocant constantment, i és aquesta mena de lluita que hi ha, no? I això serà més recurrent, per tant, tindrem més períodes de pluja que nosaltres ens n'hem lliurat aquesta vegada. Ens en vam lliurar fa un parell de setmanes, que la pluja va caure davant del mar del Maresme, una pluja molt, molt intensa. Ara ens ha plogut i ens ha plogut molt bé, ens n'hem lliurat, però a Tarragona, ahir al dematí s'estaven intensitats de pluja de 45, 50, 60 litres en 30 minuts.
És
que si aquesta pluja s'hagués produït aquí al Maresme, al capçaler de la Ria d'Arenys, o de la Ria d'Argentona, o de la Ria de Cabrils, hagués causat danys importants.
Per tant, malgrat que puguem estar fins als nassos de ploure, que és el que ens passa, perquè a més ens hem desacostumat a veure ploure, és a dir, ara la que plou 3 dies seguits i anem tots mig deprimits pel carrer, jo sóc el primer que em passa, malgrat que puguem tenir la sensació de que això no s'acaba mai, realment seguim estant en un episodi de sequera, és a dir, cau molta aigua en molt poc temps i la seva incidència real sobre l'entorn, sobre la natura, sobre el... És insignificant, pràcticament.
És que el problema és que fins al 30 de setembre portàvem el 15% de l'aigua que havia hagut de caure des de l'1 de gener aquí a la comarca del Maresme. O sigui, des d'Arenys fins a Montgat, a la zona del Malgrat, fins a Sant Pol, estava una mica millor, però en el Maresme sud la situació és aquesta. I sí, portem 3 dies plovent, estem emprenyats perquè no podem fer moltes de les nostres activitats, però continuem estant per sota de la pluviometria anual, que no és extraordinària, eh? La pluviometria anual de les municipis de costa del Maresme està sobre 600 litres metre quadrat, i és la que ara mateix estem per sota, encara, i bastant lluny d'aquesta mitjana. I, per tant, els experts diuen que hem entrat fa cosa d'un any i mig en un altre període de sequera intensa, i ara estaríem en aquest començament de la cua, no? Si fos un dinosaure, per dir-ho així, ara estaríem a la cua, començant aquest període de sequera que podia durar aquest episodi 4, 5, 7, 8, 10 anys.
Semblant al que ens va passar el 2008 o ens hem de tirar més enrere?
No, semblant al del 2008. De fet, les previsions que en aquests moments tenim no ens permeten saber quina intensitat, quina durada i intensitat tindrà aquesta sequera. El que sí que ens permet és que això, que la pluja, a més, la pluja cau en Maresme de sempre, la pluja ha caigut en 5, 7, 10 dies, i ara cau en 5, 6 dies, el 70% de la pluja cau en 5, 6 dies. I això, no, com molt bé deies, no s'aprofita, l'aigua se'n va directament a mar, i més amb un sistema com el nostre, que tenim el 99% de les clavegueres dels municipis que no són separatives, que l'aigua de pluja i l'aigua de claveguera es barreja, cosa que ens causa també un impacte econòmic important en el sanejament, i tot i que la llei diu que s'hauria de diversificar, però el 99% no es diversifica, no és separativa, i per tant això és un increment, també és un problema afegit, perquè si no podríem fer sistemes per recuperar l'aigua de pluja, les podríem intentar emmagatzemar o fer el que se'n diu en els suds, els sistemes de drenatge,
sí,
que són coses que podríem aplicar.
De fet, aquests dos circuits d'aigua, de recollida d'aigües, no es produeix, entre altres coses, perquè és molt car d'implementar. Això significa és a dir, reconstruir novament tots els sistemes de clavegueram, però tampoc no hi ha un pla per fer-ho. És a dir, tampoc no és que quan hi hagi una obra nova es comenci a implementar aquest tipus de separació.
Bé, i en els casos que està implantat, generalment va parar en un lloc que no està implantat. O sigui, tenim una obra nova a molts municipis del Maresme que s'ha fet aquest separatiu, i quan arriba a les canalitzacions en alta es torna a ajuntar i torna una altra vegada a anar aquests sobreeiximents que tenim a vegades que van a parar mar o que van a parar les depuradores amb molta quantitat d'aigua que no arriben a depurar. Això ens està passant.
Ahir parlàvem amb una biòloga de l'Institut de Ciències del Mar de Màlaga, de fet, la directora de l'Institut Oceanogràfic Espanyol de Màlaga, i ens explicava l'impacte que té la no arribada d'aigua dolça al mar. Ens deia, és que com que retenim l'aigua dolça, no arriba al mar, per tant, augmenta la salinitat del mar, per tant, aquesta salinitat, aquesta aigua precipita cap al fons del mar per qüestions de pes, i per tant, la temperatura que l'aigua enganxa en superfície arriba més ràpidament al fons del mar per aquest augment de la densitat de l'aigua producte de la salinitat. Per tant, ja no només té un impacte sobre els arbres, els boscos, la natura i tal, sinó directament també sobre el propi mar en forma d'escalfament.
No, i també sobre, per exemple, la dinàmica de la matèria orgànica en el mateix sòl dels boscos i que també resulta afectada. Vull dir que el fet de trencar aquest equilibri que ha generat la natura durant mil·lennis per l'activitat del canvi global i del canvi climàtic en especial, això el que fa és que es trenquin molts equilibris que ens han permès fins i tot a nosaltres desenvolupar-nos com a comunitat, no? I jo, per exemple, un dels que a mi em sorprèn més és que aquest increment de temperatures faci que moltes plagues, tant agrícoles com forestals, passin de tenir un cicle a tenir-ne dos o tres. O sigui, els insectes que abans ens causaven uns danys, ara ens causaran el doble o el triple de danys, perquè amb unes millors temperatures doncs poden desenvolupar-se molt millor i tenir tres cicles en lloc d'un.
Home, de fet, aquí hem parlat de plagues com, per exemple, la de l'escarabat morrut, que s'ha fumut les palmeres, o, per exemple, quin era el dels pins?
El tomicus.
El tomicus, això.
O l'ips, que també és dels pins.
Ah, doncs no, jo crec que jo referia als tomicus, l'altre no el coneixia, però bé, és igual, són plagues que han provocat una gran mortalitat forestal, i en molts casos, el del morrut no és el cas, però el del tomicus ja hi era. El que passa que, com que els arbres estaven forts, no els afectava. Quan els arbres han perdut vigorositat, aquest paràsit se'ls ha cascat.
Sí. És la cerca de l'equilibri de la pròpia natura, La natura està fent el que pot per recuperar aquest nou equilibri, i per ara no li està resultant, no? I el que passa és que, esclar, aquest desordre, per exemple, amb l'estacionalitat, abans teníem unes estacions. Aquest dematí estava preparant una xerrada que fem demà a Cabrera de Mar sobre canvi climàtic, i estava mirant una web, que és la de la NOAA, que és el servei d'Estats Units de control de les variables ambientals i surt, pots posar, per exemple, les coordenades d'Arenys de Mar, en aquest cas jo he posat les de Cabrera,
sí?
I he mirat com en els darrers, des del 1921 fins al 2021, com ha evolucionat la temperatura, no? Les anomalies de la temperatura. Hi ha una cosa que es veu molt clara. Fins al 1945,
sí,
les temperatures teníem algun any que pujava una mica, però normalment les anomalies eren cap a baix, eren temperatures inferiors a la mitjana. Però des del 1945 fins a l'actualitat, i cada vegada amb més graus, hi ha un increment de les temperatures calentes. O sigui, s'està incrementant la temperatura. I això es veu amb aquestes dades que tenen, per exemple, aquest centre d'investigació nord-americà, no? Que en parla de Cabrera o quan parla d'Arenys, que és exactament el mateix. I després, en la mateixa web, pots consultar les variacions per mesos. I et demostra que, per exemple, en els últims 10 anys hem trencat l'estacionalitat. Abans teníem estacions molt marcades, teníem estiu, tardor, hivern i primavera, i ara tenim coses molt rares, perquè ara mateix ens està fent fred, però fa 2-5 dies feia calor, estàvem al vespre estàvem a temperatures elevades, no?
Sí.
I probablement la setmana que ve tornem a tenir, o d'aquí dues setmanes tornem a tenir calor, no? Vull dir, abans teníem l'estiuet de Sant Martí i ara l'estiuet de Sant Martí doncs el podem celebrar una vegada cada 10 dies, no?
No, i a més, ara em fas pensar, per exemple, que veient ahir el temps que fèiem per la tele, anunciaven que a partir d'aquesta tarda i demà, per exemple, pot nevar a 400 metres i fins a una zona molt propera al mar, a les zones de les Terres de l'Ebre, Tarragona, tal. Clar, fa 3 dies, a les 11, a les 10 del vespre, estàvem a 14 graus, i demà, a les 4 de la tarda, pot ser que s'hi precipita, es posi a nevar allà una tirada de pedra d'on trenquen les onades, no? És veritat que ens hem menjat sobretot les estacions intermitges. La primavera, la tardor, es passa del fred a la calor pràcticament en un vespre.
Sí, sí, però és que a més hi torna enrere. O sigui, no és que passi de l'estiu a l'hivern amb una nit, sinó que passa amb una nit i al cap de 5 nits torna a anar enrere, després torna a anar endavant. I això afecta el cicle dels ocells, afecta el cicle dels insectes, vull dir que, i afecta el cicle de les plantes. Vull dir, l'altre dia parlàvem amb pagesos de la zona d'aquí de Vilassar, que treballen la flor, i em deien que des de fa uns 10 anys, fa uns 15 anys fins avui, les flors s'han avançat i gairebé un mes. I diu, no és que s'hagin avançat les varietats, sinó que s'ha avançat la floració per culpa de l'increment de les temperatures, no? I que això és així, això existeix i és una cosa que anem tenint. I el que passa és que, esclar, ens n'estem adonant, i malgrat que ens n'adonem, i malgrat que els tècnics ens dediquem a informar els nostres governants i tot, doncs hi ha molts països que no fan cas, no? I a mi em va sorprendre en el COP26 de Glasgow com Austràlia, un país que semblaria que és de la sensibilitat ambientalment i més amb els incendis que té i tot el que té, estava en contra de molts dels acords que es van prendre allà, especialment tots els que pretenien controlar el carbó. Mm-hmm.
Clar, aquí és una qüestió que s'escapa a l'abast del ciutadà, no? És a dir, els interessos econòmics al final acaben planant per damunt bueno, fins ara han planat per damunt de l'interès mediambiental, i evidentment això ens ha portat a la situació que tenim ara, no? Després, els ajuntaments, que són els últims dels últims de la cua de les administracions, aquests són els que ara els tocarà, doncs això, refer el passeig, refer la Rambla, i si no ho fan, que és el que haurien de fer, perquè és el que es recomanen tots els tècnics, no? De deixar-ho i de tirar enrere aquesta primera línia de mar, però qui és el polític que vol assumir el que li suposarà electoralment el fet de no arreglar aquella barana, aquell passeig o aquella zona de pas?
També fa dies que estàvem en un debat de tècnics de medi ambient i economistes, i n'hi havia un que deia, un economista de rang important, que deia, diu, penseu que hi haurà moltes feines que volien dir la gent té feina d'un determinat tema, i d'aquí 10 anys aquesta feina no existirà. Vull dir, D'aquí 10 anys, d'aquí 15 anys, no hi haurà mecànics que arreglin cotxes de motors convencionals, no? Yeah. Com els que tenim ara, no? I altres feines, no? En aquest cas era un senyor que era fabricant de peces de cotxes convencionals. Mm-hmm. I ell em deia, diu, jo ja em faig la idea que d'aquí... Que no arribaré ni a jubilar-me en aquesta feina, que potser acabaré fabricant peces d'altres coses, però no dels cotxes convencionals. Això ens passarà en aquests àmbits, però també, per altra banda, també és un aspecte que pot ser positiu en el seu torn, eh? Perquè pot ser que hi hagi moltes feines. Jo me recordo quan vam començar amb l'àmbit del medi ambient, que els tècnics de medi ambient del Maresme es podíem comptar amb els dits d'una... No hi ha de les dues mans, sinó d'una sola mà. Sí. I avui en dia, doncs ja no és així, per sort, no?
És a dir, que cabíeu tots en un taxi, vamos, pràcticament.
Sí.
Oriol, en tot cas, estarem atents a aquestes noves feines i evidentment, prendrem consciència del que significa que aquests temporals que estem vivint aquests dies és el que fa recordar-nos que estem fent el burro i que això, al final, si anem tants cops a la font, acabarem trencant el canti, no? I per tant, cal que prenguem decisions.
Sí. I més que fer el burro, el que estem liquidant és un patrimoni, no? Perquè fer el burro vol dir que, bueno, tu passes una estona bé, fas el tonto, saps? I però després pots reconduir. I nosaltres el que estem fent és a la brava, sapiguem que això que estem fent ens pot portar... aquest migdia ho ha dit un periodista de TV3, no? Quan han explicat una notícia des dels Estats Units d'un coet que pot salvar-nos de que col·lisionin nosaltres un meteorit, sí. I el periodista de TV3 diu... suposant que aquest meteorit, quan arribi, la Terra encara existeixi perquè no se l'hagi carregat el canvi climàtic. Doncs és així.
Sí, malauradament és així. Oriol, enginyer de Forest, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos ajudat a reflexionar. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Fins la propera, a reveure. Doncs és aquesta connexió, aquesta conscienciació que volem que arribi a tot arreu i que és important que tinguem ben present en totes i cada una de les activitats que fem a la nostra vida quotidiana. Seguim al Far.
Fent milles.
I avui fent milles volem saber com navegar, volem aprendre a navegar en la foscor, volem aprendre a navegar de manera nocturna. I per això els hem demanat als amics de Fent Milles, el Quique Botet i en Pep Navarro, del podcast Izando Veles, que ens donin alguns consells. Són aquests.
Tornem a seguir l'equip d'Izando Veles. Jo sóc el Quique.
I jo sóc el Pep.
I avui volem parlar-vos de la navegació nocturna i de les precaucions que hem de tenir abans de que es faci de nit. Clar, doncs portar una armilla amb una línia de vida, per exemple, a un frontal. Sempre és recomanable portar un frontal cada membre de la tripulació al seu. No cal que estigui posat al cap, pot ser a la butxaca o lligat al canell de la mà, però que en el cas de que caigués a l'aigua aquest tripulant tingués el frontal per poder fer senyals lumíniques al barco.
Realment es guanya moltíssim en visibilitat i és molt fàcil o relativament més fàcil localitzar una llum dintre d'una nit al mar flotant. És molt alentador, tant com si ets el que està a l'aigua com si és el que està a bord intentant buscar el que ha caigut. És una fantàstica opció, realment, per al que ocupa.
També, quan estiguem navegant de nit, hem de procurar evitar maniobres i moure'ns per coberta innecessàriament. I si ho fem, sobretot si sortim de la banyera, de la zona del pont, haurem d'anar lligats amb una línia de vida per evitar poder caure al mar, que és una causa bastant freqüent i que realment és molt difícil després de trobar la persona, sobretot si no es veu caure en el moment que passa.
És una de les situacions més dramàtiques, però també hi ha que tindre en compte que a la nit es poden disfrutar de grans plaers. La nit ofereix un espectacle. Per exemple, hi ha dos tipus de nits, les nits amb lluna i les nits sense lluna. Són nits molt diferents, les nits sense lluna, cadascú li agraden unes, però les nits sense lluna, per exemple, mostren, si no hi ha núvols, mostren unes estrelles realment fantàstiques, amb una visió de la Via Làctia molt guai i una situació fantàstica per poder fer una bona observació dels estels, no? Però, per una altra banda, aquest tipus de nits sense lluna són més fosques, i si per un casual estan núvols, doncs són més fosques encara, sent pràcticament impossible distingir la línia de l'horitzó sent tot simplement fosc més enllà de les pantalles de l'electrònica, no? I les nits amb lluna doncs són com que t'acompanyen una mica més i pots jugar amb la possibilitat de posar spinnaker perquè el veus amb una certa definició, amb sombres i clars. Navegacions amb nit de lluna plena són unes nits que et sents molt acompanyat, ni que sigui per la llum de la lluna. Aquesta és la meva sensació. Les nits de lluna també, si tenim l'emergència de l'home a l'aigua, doncs resulta, si aprofitem el reflex de la lluna, ens pot servir molt d'una forma molt eficient per poder localitzar un home a l'aigua si ha tingut la mala sort de caure sense aquesta llum frontal o alguna espècie d'element que permeteixi fer llum per poder-lo localitzar. O sigui que també és guai, la lluna ens vigila.
Per últim, doncs, remarcar també que una nit més fosca ens permetrà veure millor les embarcacions que portin les seves llums de navegació més definides en l'horitzó, mentre que en una nit clara, doncs, potser el nostre abast visual és més curt.
Doncs aquests són els consells i les recomanacions a l'hora de navegar de nit. Per cert, una activitat molt aconsellable i que, a més, si teniu coneixements suficients com per aparcar el GPS i saber llegir el cel, us permetrà, i si a més ho feu a vela, és a dir, a l'antiga, us permetrà doncs, passar una experiència, sens dubte, definitiva i intensa. No, he dit definitiva, no, volia dir intensa i reconfortant. Arribem així a les 5 en punt de la tarda. Ens aturem. Després de les notícies, si tot va bé, parlarem a l'Institut de Ciències del Mar. Fins ara.
Segueix la llum del far.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La pandèmia mundial ens ha mogut a crear xarxes de solidaritat. També ens ha relativitzat les fronteres i hem fet pinya per afrontar-ho com un problema global. Aquesta via oberta, aquesta interconnexió, l'hem d'aprofitar per somiar amb un altre món possible. És urgent alimentar l'utopia en un projecte col·lectiu. Un somni que se somia sol pot ser pura il·lusió. Un somni que el somiem juntes és senyal d'una solució. Aquest somni o canvi de paradigma serà realitat si aconseguim ser més amics amb la vida, amb les persones, amb els animals i amb la Terra. Tots al mateix nivell de responsciència, en una germanor universal. Aquest any, a l'agenda llatinoamericana, el paper dels moviments socials i populars són clau per tornar a somiar aquest altre món possible, amb esperança activa i una acció transformadora. Apropa-t'hi i fes la teva.
Sempre on s'enlaira el ventre, on l'ànima i el cos volen farcits perquè no bufa mai un sospir disminuït. Pel camí del pastor i la sirena neix la volàtil revella, festa de boixos, loquaç germana, pels que som d'aquí d'allà, del mar i la muntanya. Per tots els que vulguin ser benvinguts, per tots els que vulguin ser tocats, els presento la República de la Tramuntana.
Hey! És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.